Continuem amb el programa de Veus amb Mirades Solidàries. Ja veieu, la resta de feina que ens queden per fer a Gallecs, el nostre patrimoni natural més proper a casa nostra. Però, esclar, avui també ens acompanya el Damià Caro. Molt bona nit, Damià.
Molt bona nit, Miquel Àngel.
Què tal? Com estem?
Doncs bé, aquí acabant l'any, no?
Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, Damià, tu ets membre de la CONSOP, o sigui, Comunicació Social, que també formeu part, i si no, en tot cas, com un total ignorant, em pots recriminar dient no és així. També formeu part de Contes del Món, oi?
Sí, nosaltres com a associació ens diem Com Soc, Comunicació Social, i impulsem aquest projecte de Contes del Món. I t'he de dir, Miquel Àngel, que tots som ignorants, eh?
Bueno, però saps què passa? Que quan fas un programa de ràdio, i a part ho fas en plan voluntari, perquè jo no sóc professional de la ràdio, i, bueno, com persona doncs, que m'agrada doncs, compartir moments amb les entitats que entre tot el voluntariat del país, intentem tirar endavant el nostre poble, la nostra ciutat, el nostre país, doncs vaig pensar que seria bo doncs, parlar amb tothom. I clar, què passa? Que no controles tot. I com no controles tot, a vegades fiques la pota per tot arreu. Però bueno, en tot cas, jo m'hi he estudiat el tema. Vosaltres, doncs, feu un treball sonor i radiofònic que suposa la creació dels contes.
Sí.
I a la vegada motiva o la motivació que comporta per millorar l'expressió oral dels infants i joves que participen en aquesta iniciativa. Però fes-me una pinzellada. Qui sou a la CONSOP? Qui formeu?
Nosaltres som una associació, som un col·lectiu de joves que ens vam formar com a entitat tot just l'any 2008 amb el propòsit de tirar endavant un col·lectiu que facilités la trobada doncs, de persones, que facilités el diàleg, no? Per compartir cultura, per compartir i potenciar moviments socials, com poden ser el turisme responsable. Nosaltres vam sorgir tot just d'un programa de ràdio també, que en els seus inicis va ser de forma voluntària, després ja de forma remunerada, a Ràdio L'Hospitalet, en el que també difoníem el turisme responsable, no? Mm-hmm. Entès com el consum responsable, com és just, però en aquest sentit el turisme el que els desplaça doncs, no és la mercaderia, sinó que és el viatge. I vam néixer així i potenciant un moviment social com aquest, i de mica en mica ens vam donar compte que també podíem impulsar un projecte que es diu Contes del Món, que és un concurs de podcast en què participen infants i joves de parla catalana d'arreu del món, en aquesta quarta edició.
Ara entrarem, Damià.
I ens vam donar compte que el que estàvem fent era crear espais d'això, no? D'intercanvi, de diàleg, de coneixement entre a nivell temàtic, no? Nosaltres diem que som una eina en la que pretenem posar la comunicació al servei de la transformació social, no? Perquè si empatitzem, si cooperem, transformem.
Ah, és una bona expressió, si no expressió, sí, almenys un bon punt de partida. Perquè, és clar, vosaltres, el vostre públic, o el vostre usuari, o digueu-li el nom que vulguem,
sí.
Doncs, clar, és molt ampli, perquè, és clar, un conte ho pot rebre i explicar un nen o una nena de 5 anys, i un turisme responsable ho pot fer un jubilat.
Exacte.
Per la qual cosa, doncs, teniu que tot un ventall de possibilitats que pugueu oferir doncs, a la ciutadania. I com ens porta aquest ventall tan important d'activitats?
Doncs ho intentem portar bé, tot i que a vegades també ens estressem una mica com tots i totes en aquest món.
Sí.
I perquè, per exemple, el projecte de turisme responsable que es diu coneixmunt.org, doncs és un portal en el que trobareu un munt de programes de ràdio, en el que parlem específicament sobre això, trobareu àlbums de fotografies de cada viatge radiofònic que hem realitzat, i trobareu també un directori d'identitats, en el que trobareu organitzacions que fan propostes de brigades, de viatges solidaris, no? Que com tu ben dius, ho pot fer un jove de 18 anys com un jove de 90 anys, no? Mentre tingui ganes i il·lusió, doncs aquests viatges per conèixer aquells pobles de la Terra que d'una forma estan organitzats, aquelles comunitats rurals que sovint desconeixem i que viuen al Senegal o viuen a altres indrets, no? Com pot ser comunitats, no sé, zapatistes de Mèxic o més a la vora, aquí a Dinamarca també, o fins i tot al nostre país o al nostre estat, com pot ser l'estat espanyol, no? Que teníem un poble que es diu Marinaleda, per exemple, i que és l'únic poble així d'arreu de l'estat que no té atur, com aquí qui diu, no? Mm-hmm. Dius, hòstia, altres realitats ben properes també existeixen i val la pena conèixer-les, no? És a dir, un turisme responsable en aquest cas que ens permet això, transformar la nostra mirada del món i que aquesta transformació de la mirada, quan tornem a casa, també ens permeti transformar una mica les nostres relacions i el nostre consum en general, no?
Correcte. Però, escolta'm, jo quan vaig llegir això del turisme responsable, ràpidament vaig pensar, home, el fet de viatjar és un estil de vida. Tu pots escollir com, on vols anar, com vols tractar la gent que t'acull, com vols... Jo sempre tinc una experiència, que no cal dir el país, però que vaig anar-hi a un país de Sud-amèrica, i mentre que la resta de companys de viatge doncs s'anaven a la platja o anaven amb una excursió organitzada, i un dia vaig agafar una bicicleta i per mi sol em vaig anar-hi a recórrer aquells poblets que em volien amagar. I jo això ho vaig trobar com una responsabilitat per conèixer la realitat d'aquell país. Però, esclar, també m'imagino, doncs, per exemple, el fet, doncs, de la prostitució, per exemple. També entraria dintre del turisme responsable, o no? O seria un capítol a part?
Clar, hi ha molt de turisme que és per motius sexuals, no? I llavors tots coneixem destins, que hi ha molta gent doncs, que va a aquests destins per cobrir aquestes necessitats, d'alguna forma, no? Aleshores, el turisme responsable s'allunya d'aquestes finalitats, no? I el que persegueix és dignificar les persones.
Per suposat.
I conèixer-les, empatitzar, no només que et cobreixin d'alguna forma una necessitat, no? Sinó el que es tracta és de fer un intercanvi, perquè tu quan te'n vas, per exemple, no sé, el que deia, no? El Senegal, per exemple, conèixer una comunitat rural, doncs, les famílies t'acullen, convives amb elles, comparteixes el seu dia a dia, el seu menjar, et preguntaran coses de casa teva,
clar,
perquè estan interessades també en la realitat d'aquí.
És no? Que realment és la forma de fer turisme, donar a conèixer la teva realitat, però també conèixer la realitat d'aquell país on vas a visitar-los. Bé, escolta, jo volia entrar-hi en una part important, que és per vosaltres, i que li dedico una part important a la vostra web, que aquest any heu tingut lloc la quarta edició del concurs de podcasts,
sí.
Contes del món. Quins objectius persegueix el concurs?
Doncs, com a objectiu així general, perseguim estimular la cultura popular de tradició oral. Així, com a objectiu general, perquè considerem que estem massa enganxats al ratolí dels PCs i massa enganxats a les pantalles, veient vídeos i imatges constantment. Pensem que la paraula i el caliu d'una paraula que et parla de ben propera, doncs és transmissora de valors, i et permet també conèixer significativament altres realitats i et permet estar al costat de les persones, no? Que sovint aquest temps no el tenim.
No.
I per tant, considerem que el fet de compartir una història, un conte, una llegenda, una rondalla, doncs és una bona eina també d'acompanyar el creixement personal, la formació de les personetes que tenim a casa nostra i que són més petites o més grans, no? Però que considerem que és una eina que no podem perdre com a espècie humana i que, com a casa nostra, a Catalunya, tenim bona sort de compartir el nostre territori amb veïns i veïnes que procedeixen del món, doncs vam pensar aquest concurs de podcast Contes del Món, que té una pàgina web, per si voleu entrar, que és contesdelmón.org, doncs era una bona eina, no?, per conèixer-nos també amb elles i amb ells, no?
Clar, perquè, escolta'm, Damià, un dels objectius o de les novetats potser importants d'aquest any, d'aquest concurs, ha estat que s'ha promogut precisament allò que tu em deies, la relació entre els centres educatius participants i suposo que entre vosaltres o diferents tipus d'ONGs. Clar, també ja és important que hi hagi aquesta relació entre centres educatius, donat la pluralitat de cultures, la interculturalitat que tenim amb aquest moment dintre dels centres educatius.
Sí, moltes vegades tenim dificultats per afrontar una sèrie de realitats locals, no? I no ens donem compte que aquestes dificultats locals poden ser-ho també regionals, nacionals, no? Són realitats compartides i en aquest sentit les eines també les podem compartir. I hi ha treballs dintre les aules que són magnífics en aquest sentit, no? D'intercanvi cultural, de conèixer significativament altres realitats i no hi ha aquesta facilitat de cooperació, d'intercanvi entre mestres, no? Aleshores, com coneixem des de fa 4 anys ja que diverses aules per part de mestres s'està fent molt bona feina en aquest sentit, vam dir, ei, per què no ho podeu intercanviar, per què no podeu cooperar? No, per allò que et deia, d'empatitzar, cooperar i transformar.
Clar.
No?
Clar, i el resultat ha sigut un resultat esplèndid, perquè heu fet i ha donat jot al segon llibre i disc de Contes del Món. Després parlarem del Nadal i com una proposta que es podria fer, però... Sí. És clar, com s'ha fet això? Com ho heu escollit, els continguts, per fer aquest segon llibre i disc?
Sí. Doncs, clar...
Sí? Sí?
Em sembla que hi ha hagut algun problema.
Ara, ja està.
Ara sí.
S'ha tallat. Digues.
Sí. Doncs, com et deia, aquest llibre i aquest disc nosaltres el publiquem cada any. És a dir, que ara ja en tenim 3. Ah. Aquest any és el 4th concurs i tot just fa uns mesos vam publicar el 3er llibre. Clar, cada any, com et deia, un concurs, cada any un llibre. Cada llibre està format per 24 contes, 24 contes que estan fets per infants i joves de primària i secundària, és a dir, dels més petits, de 5-6 anys, fins als 16-17. Aleshores, clar, aquests contes tenen tant la part escrita com la part més visual, no? Un dibuix, i també una fitxa explicativa que dius, vale, qui és aquesta escola? No? Per exemple, l'escola La Florida, de Santa Perpètua de Mogoda,
sí.
No? Que em sembla que està per aquí a prop.
Sí.
Doncs, per exemple, aquesta escola va participar en la primera edició del concurs.
Molt bé.
No? I si hagués format part del primer llibre i disc, també, a part de veure el text, les imatges i aquesta fitxa, podríem, òbviament, escoltar el conte que haguéssim fet en el disc. No? És a dir, que és tota una obra col·lectiva en la que nosaltres coordinem, d'alguna forma, aquesta publicació. Però que, en realitat, facilitem la publicació d'una cosa que està feta per tots aquests joves, no? És a dir, que la cultura no sempre ha d'estar dita per grans,
no,
per adults.
No, ni molt menys.
Que els joves també són dipositaris, són pous de cultura, no?
Correcte, tens tota la raó. Però després tornarem a entrar una altra vegada amb el tema del llibre i del disc. Però no volia deixar passar sense comentar que també organitzeu el que anomeneu Diades de Contes del Món, que es tracta d'un espectacle dirigit als més menuts de la casa, que són contacontes, que es fa amb l'Associació de Músics i Animadors Professionals d'Espectacles Infantils.
Sí, exacte.
Suposo que aquí canteu, jugueu, feu de tot, no?
De tot.
Com és aquest espectacle? Ven una mica el producte.
Primera cosa, ens ho passem molt bé, i sovint a les places i a les biblioteques en són molts i moltes. O sigui que això sempre es dona senyal. Si entreu, com us deia, a la pàgina web, a contesdelmon.org, podreu veure alguns vídeos explicats per aquests animadors de la MAPEI, i les places realment estan plenes, perquè és un espectacle que no només tu vas allà a escoltar, sinó que també hi pots participar, no? I de fet l'animador el que busca és això, aquesta sintonia amb la gent que està allà, no? No és només gent espectadora, passiva, sinó que també forma part de la història que explica. I en tot cas la història que explica també són històries que no estan fetes per l'adult, no estan fetes per l'animador, sinó que estan fetes pels mateixos infants i joves que han participat en el concurs. Aleshores us podeu trobar a la vostra plaça del poble, en la que nosaltres muntem el nostre escenari, amb un fons molt selvàtic i amb una bola del món inflable al mig. I un animador, doncs, amb els seus instruments oportuns, si sigui una flauta, si sigui una guitarra, si sigui un djembe, explicant aquestes històries que venen de les aules catalanes, d'aquest sentit d'arreu dels Països Catalans, que ja porten 3 edicions participant en el concurs, i el proper any doncs també podrem incorporar aquells contes que ens vinguin de Suïssa, no? En aquest cas, que també és una comunitat catalana que participarà en aquesta edició.
Força interessant. I això que oferiu com una activitat, doncs diguem-ho, per les escoles, o oferiu ajuntaments com una part de les seves de la programació continuada que poden oferir els ajuntaments a les escoles? Com, si Santa Perpètua un dia volgués tindre aquest contacontes d'arreu del món, com ho tindria que fer?
Doncs que es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic o del mateix telèfon, i aleshores nosaltres li passarem el pressupost.
Sí, així de clar.
Així de clar.
Molt bé.
Són accions, són espectacles que també formen part d'un catàleg que té la Diputació de Barcelona, en aquest
Correcte.
Sentit, que és un catàleg d'accions de sensibilització, aquest és el nom tècnic. I aleshores, si Santa Perpètua Mogoda s'espavila per sol·licitar-nos, per reservar-nos aquest espectacle, doncs potser també pot comptar amb el suport de la Diputació.
De la Diputació.
I serà més econòmic.
Correcte. Escolta, s'apropa Nadal.
Sí.
S'apropa Nadal i a mi em va passar ahir, que vaig anar a un gran centre comercial i a l'hora de la veritat deia, qui li puc comprar jo els meus nets? Les meves netes, en aquest cas. I, bueno, vaig pensar, doncs, que en un moment donat podia regalar als petits i joves de la casa cultura popular de Nadal. I, escolta'm, i aquests llibres i els discos de contes del món, en primer lloc, trobaré aquests contes que m'has comentat abans, trobaré aquestes cançons que hem comentat abans, però on ho puc trobar?
Doncs, el primer lloc és a la pàgina web.
Sí.
Hi ha un botonet que posa botiga virtual. I allà pots omplir un formulari amb les teves dades, allà on vius, no?
Sí.
I en un parell de dies doncs ho pots tenir a casa. Aquesta seria la primera porta d'entrada, diguéssim així, al llibre i al disc dels contes del món.
Correcte.
La segona porta ja seria més física, és a dir, adreçant-te a una llibreria. Hi ha diverses llibreries amigues dels contes del món que també venen aquest material. I una de les més conegudes, per dir-ne alguna, pot ser l'Abacus, no?
Correcte.
És a dir, que l'Abacus, més proper que tingueu, també us podeu demanar els contes del món concurs de podcast i veure si en aquella llibreria hi són. I si no hi fossin, doncs sempre us podeu dir, ei, doncs demaneu a l'Abacus central que us el portin.
Molt bé.
Que segur que el tenen.
Molt bé. Escolta, jo sempre per acabar el programa, Damià, i més i en aquest cas amb vosaltres, doncs, que treballeu amb els menuts i amb els joves del nostre país, com veieu les escoles en aquest moment? No m'estic referint a nivell, doncs, sí, a nivell polític o a nivell, sinó l'altre dia parlava doncs, amb una entitat doncs, que deien doncs, que els nanos que avui en dia estan patint doncs, són els possibles pobres del futur i a part d'això hi ha pobres de solemnitat, o sigui que ja van creixent en un ambient que no els és propici. Això vosaltres ho noteu a les escoles quan aneu?
Clar, a mi m'és difícil respondre aquesta resposta perquè no estic cada dia, no, amb els nanos, però sí que m'atreveixo a respondre, ja que també soc formo part d'una família de mestres, i vulguis no, doncs també treballem amb joves, ni que sigui puntualment, i notem el caliu de les paraules dels mestres quan ens aprovem amb ells, i sí que realment no és només pels joves, no? És per tots nosaltres, que sempre el futur és incert, i més ara pels joves, no? que estan a l'escola o que estan a la universitat, no? El futur no es veu un horitzó clar, l'hem de construir d'alguna forma aquest horitzó. Però jo crec que els joves que estan a les escoles tenen moltes coses que potser altres generacions amb més edat no hem tingut, no? O no hem tingut aquesta facilitat d'aprenentatge i de conviure, per exemple, amb joves que venen del Marroc, amb joves que venen de l'Equador, no? Aquesta convivència amb blancs, amb negres, amb grocs, amb marrons, amb, no? Clar, aquesta facilitat també, no només de colors, no? De llengües, també de realitats, de gastronomia, de músiques, no? Avui, per exemple, un jove que estigui fent ESO pot tenir companys i companyes que procedeixen dels 5 continents.
Per suposat.
No? I també és una oportunitat perquè aquest intercanvi cultural ja no serà una cosa apresa de forma forçosa o voluntària, ja serà espontània.
Ja és espontània.
I és fluida, no? I això ens porta, penso, és una possibilitat per construir una convivència entre tots nosaltres molt més rica de la que tenim en l'actualitat, no? En la que ens costa molt més fer aquest intercanvi, no? Hi ha una multiculturalitat, hi ha diverses cultures que existeixen,
però no acabem de connectar-nos unes amb les altres, no? I aleshores, a l'aula, per exemple, això ja es dona, o es pot donar.
Molt bé. Doncs, Damià, estem arribant al final. No sé si vols afegir alguna cosa, però en tot cas, donar-te les gràcies per la teva participació al programa de Ràdio Santa Perpètua, Veus amb Mirades Solidàries. Des d'aquí teniu la nostra complicitat per sensibilitzar la ciutadania i donar-los a conèixer el vostre projecte i discurs. I simplement, doncs, us desitjo la millor de les sorts en aquest moment en què és molt necessària la educació i la formació dels nostres infants de joves per tindre un millor futur tots plegats.
Doncs moltes gràcies, Miquel Àngel, per la vostra complicitat, per aquesta entrevista, i us animo a tots i totes a entrar a Contes de Mont.org i formar part d'aquest projecte que sempre ens anima l'ànima.
Molt bé, doncs així ho farem.
Gràcies.
Molt bé. I a vosaltres, amics, amigues, oients i oients, nosaltres acomiadem fins al proper 3 de gener, que compartirem una estona amb membres d'Amnistia Internacional. El proper 3 de gener tindrem aquí Amnistia Internacional i també tindrem una petita entrevista amb una gent que és una associació que treballa les malalties neuromusculars. Xavi Nusses al control, la Maria Dolors, com sempre, patidora de les meves hores d'aïllament i que fa les fotos del programa, tot i que darrerament la tenim el bloc una mica oblidat, i qui us parla, Miquel Àngel Rodríguez. Molt bones festes i fins sempre. Believe me, believe me.